Catalunya Informació.
La una. Carles Puigdemont retreu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que doni per superat el patiment que es va viure a Catalunya l'any 17 en un missatge de vídeo, alertat que el suport a la investidura de Pedro Sánchez no va ser un xec en blanc i que la confiança no es recuperarà si no s'atura l'estratègia que ha qualificat d'enfonsar Catalunya. Un abonament únic de 20 euros al mes substituirà l'abonament gratuït a Rodalies a partir del segon semestre de l'any vinent. Els joves fins a 26 anys el tindran a meitat de preu i els menors de 15 anys seguiran viatjant de franc. Les bonificacions a la T usual i a la T jove seguiran sent del 50% i la T16 mantindrà la gratuïtat. Barcelona obre durant les festes de Nadal al pati d'una escola per districte perquè els infants i els adolescents tinguin un espai on jugar i fer activitats en un entorn segur i proper. L'any passat, durant aquestes vacances, els patis oberts van registrar més de 4.800 visites. S'estabilitza l'expansió de la llengua blava a Catalunya, una malaltia que afecta vaques i ovelles. La incidència ha baixat molt, segons el Departament d'Agricultura, que preveu completar la vacunació de tots els animals en els pròxims 3 mesos. El sector, però, alerta que no es pot abaixar la guàrdia perquè la malaltia, que no afecta els humans, té moltes variants. Crida a la unitat i a la cohesió del president alemany Frank-Walter Steinmeier en el seu discurs de Nadal en clara referència a l'atemptat de divendres a Magdeburg. L'extrema dreta continua carregant contra el govern en una concentració a la mateixa ciutat on busca treure'n rèdit polític. Matí d'activitat frenètica als mercats municipals en una de les jornades de més feina de l'any. Els compradors cada cop són més previsors per adquirir els productes que es menjaran en els àpats de Nadal. Ara bé, sempre hi ha cues per anar a buscar les comandes que coincideixen amb els clients, que tot ho fan a última hora. Creix la tendència de comprar plats cuinats per fer els àpats de Nadal, sobretot des de la pandèmia. Els obradors locals ofereixen els plats més tradicionals amb productes de proximitat i els grans supermercats creen les seves pròpies línies de menjar nadalenc. I 7 campanars de la irlandesa Sarah Baum i un cel ple d'estrelles de Carme Martí són algunes de les obres de ficció en fons nadalenc per regalar aquests dies. En gènere fantàstic trobem L'ànima de l'emperador, del fenomen de masses Brandon Sanderson.
Catalunya Informació.
Esports. Aitana, bon matí. Guillem Jornet rema la Creu de Sant Jordi, que els distingeix com a personalitats destacades del país. A la cerimònia d'entrega, celebrada ahir al Teatre Nacional de Catalunya, la futbolista va reivindicar la plena igualtat de gènere i la llengua i cultura catalanes. Més futbol, Montse Tomé, la seleccionadora espanyola femenina, ha explicat al diari Marca que no té problemes amb cap jugadora. Unes declaracions a tomb de la polèmica Mirene Paredes, a qui Tomé no ha trucat a les darreres convocatòries. I aquesta matinada, 7a derrota en 9 partits de Brooklyn Nets. Jordi Fernández, els de Jordi Fernández, va perdre per 110-95 a la pista de Miami Heat.
I pel que fa al temps, precipitacions febles localment moderades a l'Aran i a l'extrem nord del Pallars, puja la cota de neu fins als 1.600 metres. Vent del nord que perdrà força, sol i pocs núvols a la resta, amb temperatura una mica més alta. És la una i pràcticament 4 minuts. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munné.
Parlem de política i de l'expresident Puigdemont, que ha retret a l'actual inquilí del Palau de la Generalitat, Salvador Illa, que doni per superat el patiment que es va viure a Catalunya el 2017. En un missatge en vídeo, Puigdemont ha lamentat que Illa menys tingués ahir la presó que han patit els líders independentistes o episodis com la persecució de professors per parlar de les càrregues de l'1 d'octubre a classe.
El president Illa pretén que ens creiem que el patiment que ha provocat el seu 155, la seva persecució política i judicial durant més de 7 llargs anys que no ha existit, que no podeu ocupar l'escó pel qual els catalans t'han elegit, deu provocar la nostra felicitat.
Sobre el seu suport a la investidura de Pedro Sánchez, Puigdemont alerta que no va ser un xec en blanc. Per això el president de Junts diu que van alertar d'una pèrdua de confiança que no es renovarà si no es compleixen algunes condicions.
I per això admetem la pèrdua de confiança que li vam atorgar i que de cap manera no renovarem mentre persisteixi tant a Madrid com a Catalunya l'estratègia que pretén enfonsar el nostre país en la decadència social, en la decadència econòmica, lingüística i nacional.
L'expresident Puigdemont demana a l'independentisme que es posi a treballar per confrontar els partits, entre ells el socialista, que van donar suport a la suspensió de l'autonomia l'any 2017. I la Casa de la Generalitat de Perpinyà va sorprendre-hi amb una carta per desitjar unes bones festes només en francès. Hores més tard, quan la polèmica ja s'havia fet gran entre les entitats nord-catalanes, es va acabar enviant una versió en català. Perpinyà, Laura Bertran.
És molt habitual que les institucions nord-catalanes incloguin la llengua catalana en les seves cartes nadalenques, sigui quin sigui el seu color polític. Són molts, doncs, els que es van sorprendre ahir de rebre les felicitacions de Nadal només en francès, enviades per la Casa de la Generalitat i signades pel nou director, Christopher Persson. Escoltem la reacció del president del CIOCAT, el Sindicat Intercomunal per la Promoció de l'Occità i el Català, Pere Manzanares.
Esperem que és un error de joventut, ja que tenim un director nou de Trinca que fa poques setmanes que s'ha instal·lat aquí, que potser encara no ha pres el pols de la vida i del que representa el català a Catalunya Nord.
Més de 5 hores després, molt ràpidament, segons Presidència, quan es van adonar de l'absència del català, van tornar a fer un enviament amb la versió catalana.
Més qüestions. Un bitllet únic per Rodalies, que costarà 20 euros al mes a partir de l'1 de juliol. Serà la principal novetat quan s'acabi la gratuïtat del servei per a usuaris habituals, que ara ha prorrogat el govern espanyol durant 6 mesos. Els menors de 15 anys seguiran viatjant gratis i els joves fins a 26 anys tindran un abonament mensual de 10 euros. Tot això a Rodalies i a partir del segon semestre de l'any vinent, els primers 6 mesos del 2025, tot queda com ara. Els serveis avant d'alta velocitat es mantindran tot l'any els abonaments a meitat de preu i s'introdueix una rebaixa del 50% als abonaments dels sistemes públics de bicicleta, com ara el Bicing amb Bici Metropolità o la Girocleta a Girona. El 30% de la subvenció el posarà l'Estat. L'altre 20% l'hauria de posar l'administració local que correspongui. Pel que fa als abonaments al transport urbà i metropolità, la T Usual i la T Jove mantindran els descomptes del 50% tot l'any. La T16 per a menors de 16 anys seguirà sent de franc. Només en el cas de la T Usual, l'Estat reduirà la seva aportació del 30% actual al 20%. La Generalitat ho compensarà incrementant la seva aportació actual del 20% fins al 30%. Una vegada fixada la política de descomptes, ja només falta saber com quedaran les tarifes per l'any vinent. Això ho ha d'aprovar l'Autoritat del Transport Metropolità, que ho decidirà abans de final d'any. Aquest 2024, els preus es van incrementar un 6,75% a partir del 15 de gener, perquè una vegada actualitzats els preus, els operadors necessiten uns dies per programar els sistemes de validació. I Barcelona obre els patis escolars durant les festes de Nadal. L'objectiu és que infants i adolescents tinguin un espai on jugar i fer activitats en un entorn segur i proper. També potenciar l'ús d'aquests equipaments més enllà dels dies de classe. Fins al 7 de gener s'obre el pati d'un centre per districte, a excepció dels dies festius. També s'obren els patis d'escoles bressol municipals per a infants de fins a 6 anys que vagin acompanyats. L'any passat, durant les vacances de Nadal, els patis oberts van registrar més de 4.800 visites. A l'escola Lluís Vives, al districte de Sants Montjuïc, a Barcelona, hi tenim la Sara Canyete.
Sí, aquest és un dels patis que millor funciona durant el curs, perquè aquí també es fan patis oberts els caps de setmana i a l'estiu, encara que aquest matí l'afluència de moment és baixa i hi ha poques famílies. Entre elles, però, hi trobem pares com en Roger o la Georgina, que coincideixen a apuntar que el que més els agrada de venir aquí és que és un espai segur.
El més important per mi és que els nens estan controlats a dins, no hi ha pipis ni caques de gos, i estàs més tranquil.
L'he escollit perquè em queda molt, molt a prop de casa i llavors, sabent que és una escola que està ballada i sabent que té molts espais que van molt bé per a ells que són petits, doncs ens va superbé perquè tot el dia a casa, si no, se'ns cau la casa a sobre.
Un espai que permet sortir de casa i on, a més, nens com la Irene o en Genís, que tenen 4 i 5 anys, poden fer el que més els agrada. Els acompanya la seva àvia, la Victòria.
Perquè ens agrada jugar.
Perquè ens agrada jugar.
I us ho passeu molt bé i està a prop de casa.
Hem d'estar pendents, però bueno. És que ara actualment no poden anar a jugar al carrer. Llavors ha d'haver un lloc que puguin...
Deixar-se anar.
Deixar-se anar, exactament.
Al pati hi ha un monitor de referència que és qui obre i tanca la instal·lació i també vetlla perquè tot plegat funcioni bé, però aquest, ens diuen, no és un servei de cangur, com subratlla Antoni Romero, coordinador del projecte Patis Oberts.
Una mica el que ens imaginaríem d'un parc normal. Si tu al teu fill o filla no te'n refiaries que anés sol a un parc, doncs no. Però si ja tenen 14, 15 anys, doncs poden començar a venir sense acompanyament, si en grup, si amb els seus amics, però una mica aquest mateix procés. Des de nosaltres no ens podem fer responsables de cap infant.
L'objectiu de tot plegat és senzill, obrir a la comunitat el pati de l'escola perquè sigui un espai segur perquè les famílies i els joves i infants puguin venir a jugar, però també a compartir.
La 1 i 10 minuts i mig continua pujant el nombre d'infeccions respiratòries. L'última setmana se n'han registrat prop de 60.000. La majoria són constipats comuns, però la grip està en clar ascens amb uns 7.000 casos la setmana passada, uns 2.000 més que l'anterior, i s'espera que entre la setmana que ve i la següent s'arribi al pic epidèmic. Aquesta setmana s'observa també un augment de les hospitalitzacions per grip, un 50% de les quals són en més grans de 60 anys. La Covid es manté estable i el virus respiratori sincicial segueix creixent i arriba ja gairebé al pic epidèmic. La meitat de les hospitalitzacions per aquest virus són de criatures de menys de 2 anys. I entre el bestiar s'estabilitza l'expansió de la llengua blava a Catalunya, una malaltia que ha posat contra les cordes el sector ramader d'ovelles i vaques. Ho assegura el Departament d'Agricultura, que preveu completar la vacunació de tota la cabanya d'oví i boví durant els pròxims 3 mesos. Des del juny se n'han registrat 374 focus. Lleida, Estela Bosoms.
La llengua blava és una malaltia infecciosa que es propaga per la picada d'un mosquit. Afecta sobretot el bestiar boví i oví i en els casos més greus pot provocar avortaments o fins i tot la mort dels animals. No es transmet als humans i el consum de la carn i la llet és totalment segur, però el sector ha estat molt preocupat per les repercussions econòmiques que comporta i ha reclamat reiteradament que s'avancés en la vacunació. Actualment estan vacunades el 88% de les ovelles i el 32% de les vaques. Hi ha arribat un nou lot de vacunes que permetrà completar el procés durant el primer trimestre de l'any que ve. La situació ja ha millorat molt, segons la directora general d'Agricultura, Rosa Altissent.
La incidència actualment és molt baixa i s'està comptabilitzant molt pocs casos, per lo que la situació està actualment estabilitzada.
El sector respira més tranquil i destaca també l'esforç que han fet els propietaris de ramats i granges per aturar l'expansió de la malaltia. No obstant això, el responsable de sector ramaders de la Unió de Pagesos, Jordi Armengol, recorda que hi ha diferents variants de la llengua blava i no es pot abaixar la guàrdia.
Tenim aquesta varietat de serotips que fa que no puguem estar del tot tranquils. No? Hem d'estar sobatents i treballar, pues, per quan arribi un altre serotip, pues, pugui combatre, pues, amb vacunes, no?, i amb mesures d'autoprotecció.
Un dels problemes que genera la llengua blava als ramaders és la restricció de moviments dels animals que no estan vacunats. De moment, aquestes restriccions s'han aixecat fins a l'abril, coincidint que a l'hivern, amb la baixada de les temperatures, la transmissió de la malaltia és mínima i, a més, s'ha accelerat la vacunació. El primer focus es va declarar el 10 de juny i des d'aleshores n'hi ha hagut 374, sobretot a la meitat nord del país.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Crònica internacional. El president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, ha fet una crida a la unitat i a la cohesió després de l'atemptat de divendres a Magdeburg. En el tradicional discurs de Nadal, ha admès que l'atac ha enterbolit les festes i ha generat por i preocupació, però ha instat els alemanys a no deixar-se dominar ni paralitzar per la por. A les portes d'una nova campanya electoral, Steinmeier ha afirmat que l'odi i la violència no han de tenir l'última paraula. Mentrestant, des de l'extrema dreta s'està tiant la confrontació arran de l'atac, fet comès presumptament per una persona moguda precisament per l'odi i la violència. A la concentració d'ahir al vespre a la mateixa capital de Saxònia, Anhalt, la candidata a la Cancelleria d'Alternativa per Alemanya, Alice Weidel, carregava contra el govern i la resta de polítics.
Els polítics no estan al costat dels que pateixen els errors dels nostres governs. Se centren massa a relativitzar les accions d'aquells que menyspreen la nostra societat.
Weidel va reclamar un canvi per poder viure amb seguretat, unes paraules que els 3.500 congregats van acollir amb crits a favor de l'expulsió dels migrants. A pocs metres, una cadena humana un pèl més nombrosa va rebutjar la instrumentalització que n'està fent Alternativa per Alemanya. I a l'Àfrica, morts i aldarulls, en concret a Moçambic, després que el Tribunal Constitucional ha confirmat la victòria de les eleccions d'octubre del partit Frelimo, que porta el poder més de mig segle. L'oposició ha fet denúncies de frau durant els comicis. La violència es va desfermar ahir, després del dictamen de la justícia, i es concentra sobretot a la capital, Maputo, tot i que també n'hi ha hagut en altres ciutats. S'han incendiat edificis, contenidors i seus del partit Frelimo, s'han saquejat bancs i botigues, s'han tallat carreteres amb pneumàtics cremant i la policia ha atacat els manifestants. De fet, les protestes han estat recurrents des del mes d'octubre en un moviment opositor als carrers sense precedents que la policia ha reprimit amb duresa, amb un balanç total de prop d'un centenar de morts. Avui, en plena vigília de Nadal, Maputo està deserta, amb columnes de fum, els disturbis i un fort desplegament de seguretat a les avingudes principals. El Frelimo ha ocupat la presidència del país des de la independència. L'any 75, el Constitucional ha ratificat una nova victòria del seu candidat, Daniel Chapo, amb més del 65% dels vots. La fins ara principal força opositora, Renamo, ha quedat molt lluny, amb només un 6% dels vots. Nova àrea de serveis a la sintonia de Catalunya. Informacions interessant pel trànsit. Xelia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora es manté la tònica de tot aquest matí, que ha estat una circulació tranquil·la, no hem tingut constància d'accidents destacables, amb complicats, que originessin retencions importants. Sí que hem de precisar que hi ha un carril tallat encara a la B24 Cervelló, direcció cap al sud, sentit Tarragona, per pèrdua de càrrega d'un camió. Això el que fa és que la Nacional 340 vagi més plena, amb aturades a Vallirana, en tots dos sentits a la marxa. De fet, aquí encara es manté el tram de retenció compacta. I la ronda sud de Figueres amb retencions també prou destacables. A la resta compta amb els trams d'obres que poden alentir la marxa dels vehicles. Hi ha algun tram de retenció encara a la doble i la 11 a Lleida, sentit sud. I a les rondes de Barcelona la circulació és molt fluida aquest matí, no tenim constància poc d'incidències, accidents o variats que compliquin el trànsit. A la conseqüència de la neu, en aquests moments el que continua tallada és la BB-4024 de Bagà a Coll de Pal, però recomanem que si aneu cap al Pirineu porteu l'equipació de cadenes per si un cas, i pel que fa al transport públic, doncs fa una estona curta que ha quedat normalitzat el servei del telefèric de Montjuïc, després que ha quedat reparada l'avaria tècnica d'ahir. I és important saber que Rodalia Renfe a aquestes festes, fins al dia de Reis, es limita i modifica l'horari de les línies R1-2-3-4 de Rodalies. A més, la línia R7, que va de Fabra i Puig a Cerdanyola Universitat, no prestarà servei fins al 6 de gener. I com altres anys, avui es redueix el servei ferroviari a totes les línies, acabant el servei a les 11 hores aproximadament, i el dia de Nadal s'inicia al voltant de les 7 del matí. De moment això és tot. Més informació en la connexions.
La previsió del temps a aquesta hora amb el Francesc Mauri.
La tarda ens porta encara ben intens als dos extrems del país, però disminuint més respecte al temporal de les últimes 36 hores. I, de fet, demà ja serà moderat a la tarda. Serà el darrer dia d'aquesta setmana amb vent destacable. Per tant, doncs, un dia de Nadal en què el temps es tranquil·litzarà notablement. Aquesta tarda encara algun ruixat al Pirineu, sobretot el més occidental, fer la cota de neu 1.600 metres, puja. De fet, la temperatura avui més alta que ahir a prop del Pirineu i a les Terres de l'Ebre, la resta estable, per tant, ambient fred. I de cara demà, dia de Nadal, i sobretot també Sant Esteve, la boira vol ser protagonista ponent amb un ambient notablement fred. Els propers dies, sol a tot el Pirineu. Demà, dia de Nadal, sol a tota la costa, però demà a la tarda vespre i sobretot Sant Esteve, a la Costa Daurada, Costa Barcelona i Costa de l'Ebre es podrien nuvolar i el dia de Sant Esteve transitòriament caure 4 gotes.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Més qüestions. Hi ha molta activitat aquest matí als mercats municipals, on els clients fan les últimes compres per als àpats d'aquestes festes. I totes les parades estan plenes, perquè aquests dies hi ha menús ben diversos. Es compren embotits i formatges especials, verdures per al brou de l'escudella, carn per la pilota i els canelons i algun tall per fer el forn. I també peixos i marisc, en què qui més qui menys un cop l'any es rasca la butxaca. Al mercat de Torreblanca, Sant Cugat, hi tenim el David Àngela.
Des de primera hora del matí, els dependents de totes les parades del mercat de Torreblanca, Sant Cugat del Vallès, despatxen la clientela a bon ritme, però a mesura que s'ha acostat al migdia, l'activitat s'ha intensificat. A les diverses cues hi coincideixen els clients despistats que van a última hora amb aquells previsors que van a recollir una comanda feta amb antelació. La Victòria, des de la peixateria, ha observat el típic nerviosisme d'una clientela atabalada.
Bien, la gente está un poco nerviosa por la fecha que es. Está como ansiosa, pero bien. Las ventas van muy bien.
¿Qué os demana la gent? ¿Qué es el que més es ven?
Langostinos de San Carles o langostinos cocidos.
El peix ha pujat molt de preu, em van dir l'altre dia a Mercabarra, que havia pujat un 20% el peix fresc. No sé si aquí també es nota la parada.
Se nota, pero nos ajustamos mucho más que antes, porque claro, la gente no va a pagar todo lo que están pidiendo.
Sobretot llagostins?
Langostín de San Carles, que tienen la cola azul, acá al final. i langostino cocido.
Tu què em recomanaries avui si vingués a comprar? Digue de fer l'àpat de Nadal i no sé què comprar.
Bueno, el langostino que está muy bien, o ostras también, que son muy buenas, y almejas.
¿Y algún peix fresc?
Es que están muy caros, realmente. Han subido mucho. Y la gente hace más pica-pica que otra cosa para acompañar el pollo que hacen tradicionalmente catalán.
¿Vale? Pues moltes gràcies.
A ti, guapo.
Merci, adéu. Totes les parades, a banda de la peixateria, com la xarcuteria, la fruiteria, la carnisseria, la de viram o fins i tot la de fruits secs, perceben avui un augment de clientela que a darrera hora mira de rodonir amb algun producte als àpats nadalencs.
Més qüestions nadalenques. Ara us parlem de la tendència de comprar plats cuinats per fer els àpats de Nadal, que va a l'alça. Els grans supermercats creen les seves pròpies línies per menjar nadalenc i obradors locals ofereixen els plats més tradicionals amb productes de proximitat. Tarragona, Ricard Buigas.
Aquesta tendència va créixer després de la pandèmia. Un dels obradors familiars que ha detectat aquest canvi d'hàbits és Cal Cendra, amb seu a Reus. Un dels seus responsables, Joan Cendra, ens ha dit que no només la gent jove li fa comandes.
D'un temps ja cap aquí ens venen, evidentment, tot tipus de persones, d'edats, de perfils, però les àvies també, i els avis, evidentment. I et diré per què. La meva sensació és de que, evidentment, s'ha perdut la vergonya el fet de dir és que no ho he cuinat jo, ho he anat a comprar.
Els productes estrella són els canelons, el caldo, el fricandó, el tall rodó, els farcits, sense oblidar els plats de peix.
I celebrar Nadal quan es pateix un trastorn de conducta alimentària, com l'anorèxia i la bulímia, pot ser complicat i genera molta angoixa tant per a qui ho pateix com per als seus familiars. Per això cal aplicar una sèrie de pautes per evitar centrar tota l'atenció en els àpats. Es calcula que un 5% de la població té algun trastorn de conducta alimentària, un percentatge que en el cas de l'etapa adolescent és més elevat. La doctora Teia Plana, coordinadora de l'equip de Trastorn de Conducta Alimentària de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha explicat a Catalunya Informació que el més recomanable és que les persones que pateixen anorèxia o bulímia celebrin aquestes festes adaptant-se al màxim possible, però amb algunes excepcions.
Una vegada s'acaba l'àpat, pots ja aixecar-te, anar a l'habitació, estar amb els cosins, no obligar a estar hores i hores amb una taula. Es pot fer alguna excepció amb alguns aliments que poden ser encara més tabú per elles i contemplar que hi hagi alguna variació, però a vegades amb el tema més dolços o torrons.
També en la mesura del possible evitar posar d'un sol cop el menjar a taula. Millor servir-lo directament als plats i evitar que la persona que pateix aquest trastorn hagi de fer la preparació del menjar. Georgina Güell té 20 anys, va ser diagnosticada d'anorèxia en fa 4 i en els pitjors moments del trastorn vivia així les festes de Nadal.
Bueno, uns àpats com més plens, llavors no sé quants postres, no? Després te'n vas, no sé, dines amb la família, després te'n vas amb els amics. La rutina normal d'alimentació, o sigui, els Nadals la trenques i llavors és menjar més i llavors suposa això com, bueno, estar-se fixant més amb el cos, on que menjo, temes de compensació, si menjo això per dinar, potser per sopar puc, bueno, fixar-se més amb el cos.
La doctora Plana també dona pautes als familiars perquè evitin comentaris com aquests.
Avui no penso sopar, o hauré engreixat 5 quilos amb aquest dinar. Demà m'apunto al gimnàs. Comentaris que entenem que no són amb mala fe, però que si hi ha algú a taula que té un trastorn de conducta alimentària, els rebrà malament. I li donarà un valor de certesa a aquests comentaris alt i alhora estarem una mica propiciant aspectes que volem que no tinguin els pacients amb trastorn de conducta alimentària.
Per això la doctora recomana adreçar-se a les persones amb trastorn alimentari en aquests termes.
Com t'has trobat aquí amb nosaltres? O m'alegra molt haver-te pogut veure? O m'alegra molt haver compartit aquest dia amb tu? No? Centrar-nos més en la persona, independentment com hagi menjat o no menjat, aparentment amb aspecte sembli recuperada o no, els familiars que s'acostin com a la part sana d'aquesta persona.
I entendre sobretot que el Nadal segurament és l'època menys idònia per fer avenços importants de cara a superar una anorèxia.
Catalunya Informació.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu. Els esports.
Esports fins a dos quarts. En Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Última hora al Barça. Ferran Torres és baixa. El davanter blaugrana va acabar el partit de dissabte contra l'Atlètic de Madrid amb molèsties musculars i en fer-se més proves s'ha determinat que té una lesió al soli de la cama dreta. El club ha informat que la seva evolució en marcarà la disponibilitat, però avança Mundo Deportivo que el jugador està descartat pel partit de Copa al camp del Barbastre el 4 de gener. La baixa de Ferran Torres se suma a la de Ter Stegen, Christensen, Bernal i Lamine Yamal. Pel que fa al Barça femení, ahir va ser un dia especial per Aitana Bonmatí, que va rebre la creu de Sant Jordi. A la cerimònia d'entrega, celebrada al Teatre Nacional de Catalunya, la futbolista va recollir presencialment la distinció i va fer un discurs en què va reivindicar la llengua i la cultura catalanes.
Curiosament, he rebut més crítiques pel fet de parlar català que no pas per jugar a futbol, però no m'han condicionat mai. Tenim una llengua, una terra, una cultura úniques, i ja que sóc aquí, m'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura.
La futbolista de Sant Pere de Ribes, a més, va instar els representants institucionals a implementar polítiques cap a la plena igualtat de gènere.
I encara avui dia les dones pateixen la violència masclista en l'àmbit familiar, laboral i el de l'oci. Així doncs, m'agradaria demanar a les institucions aquí presents que implementeu més polítiques que ens aportin cap a una igualtat real entre homes i dones.
També va rebre la creu de Sant Jordi Kilian Jornet. En aquest cas, però, l'esportista no va assistir a la gala i va ser la seva mare qui va recollir la distinció. I un últim apunt de futbol perquè el diari Marca ha entrevistat Montse Tomé, la seleccionadora espanyola femenina, per fer repàs del 2024. Allà, Tomé no ha esquivat la polèmica amb Irene Paredes.
Puedo entender que a la gente le sorprenda, ¿no?, que una jugadora como Irene es una buena jugadora, pues haya pasado, ¿no?, de bueno, contar siempre ahora pues a esta situación, ¿no? Una puerta cerrada aquí a la selección, no hay ningún problema con ninguna jugadora.
Si recordem que la central del Barça, una de les capitanes dels recents anys d'Espanya, ha quedat fora les dues darreres convocatòries.
Catalunya Informació.
En clau Dakar, que recordem comença el 3 de gener, hi ha dos catalans que marxaran aviat cap a l'Aràbia Saudita, on són els favorits amb el seu bagui a la categoria Challenger. Eduard Pons i Jaume Batriu volen aprofitar aquest mes de gener la inèrcia guanyadora que acumulen, ja que són els guanyadors de la Copa del Món de Bajas. I, novament, sota el paraigües de l'equip propietat del catarià Nasser Al-Attiyah. Pons parla a Catalunya Ràdio dels objectius de l'equip.
Podem fer un top 5. Visualitzem un top 5. Lògicament, en aquest moment tenim la moral molt alta, venim de guanyar la Copa del Món, això ens fa veure inclús estar al podi final, però de forma directa jo us diria que l'objectiu clar és un top 5 dintre de la categoria Challenger.
I és que aquesta victòria Bajas, afirma Jaume Matriu, també a Catalunya Ràdio, fa que molts els vulguin fer més favorits dels que ells es creuen.
No sentir-nos favorits jo crec que no es pot dir, perquè al final és una categoria molt, molt oberta, molt competida. Hi ha 50 i pocs cotxes en aquesta categoria, molts cotxes similars amb el Taurus. Està clar que, com parlàvem, molta gent ens tindrà la vista posada, doncs, perquè hem guanyat el Mundial de Bajas. Crec que hem après moltíssim, sobretot aquestes últimes carreres a Qatar, Jordània, Dubai, que són deserts igual que a Aràbia.
Qui també serà al Dakar és el cuiner Nando Jubany, amb Marc Solà, de copilot. El seu vehicle és un Optimus, un bagui dels grossos, però de dues rodes motores. Ahir Jubany va ser entrevistat al Tot Costa.
Dels que no s'hi dediquen, dels primers. És a dir, això és important. Hi ha els professionals, hem de mirar de guanyar entre els cuiners i si fas un Dakar polit, que no tens coses i que no et pares, doncs podem fer un molt bon Dakar.
Jubany, per cert, ja té experiència. Acabant el Dakar, va ser en categoria de motos l'any 2018. En bàsquet, el Cadí La Seu acaba d'anunciar el fitxatge de Seiya Ridard, jugadora interior capaç de combinar les dues posicions. De només 22 anys, la francesa compta amb experiència a Eurolliga i arriba a Lleida després de desvincular-se de l'Estudiantes, on va començar la temporada. Mentrestant, a l'NBA, derrota dels Brooklyn Nets de Jordi Fernández aquesta matinada per 110-95 a la pista dels Miami Heat. Tot i la derrota, el badaloní ha marxat del partit extraient algunes conclusions positives.
Estic orgullós dels nois, la manera com han jugat al bàsquet, la lluita conjuntament. Hi ha hagut errors que hem de corregir i millorar, sobretot en com defensem la línia de 3 punts, però és un pas positiu comparat amb el darrer partit a Utah. Estic content amb algunes coses que he vist. No per perdre, però la vida segueix i toca pensar en el següent.
Life goes on and we gotta go and think about the next one.
Amb aquesta derrota, la franquícia de Brooklyn ha perdut 7 dels seus últims 9 partits, tot i que cal recordar que tenen fins a 6 jugadors de la plantilla lesionats.
Amb un dos quarts de dues. El president Carles Puigdemont retreu a Salvador Illa que doni per superat el patiment que es va viure a Catalunya el 2017. En un missatge difós en vídeo, Puigdemont alerta que el suport a la investidura de Pedro Sánchez no va ser un xoc, un xec en blanc, i que la confiança no es recuperarà si no s'atura l'estratègia d'enfonsar Catalunya. Un abonament únic de 20 euros al mes substituirà l'abonament gratuït a Rodalies a partir del segon semestre de l'any que ve. Els joves, fins a 26 anys, el tindran a meitat de preu. I els menors de 15 seguiran viatjant de franc. Les bonificacions a la T usual i a la T jove seguiran sent del 50% i a la T16 seguirà sent gratuïta. I Barcelona obre els patis escolars durant les festes de Nadal. L'objectiu és que infants i adolescents tinguin un espai on jugar i fer activitats en un entorn segur i proper. També potenciar l'ús d'aquests equipaments més enllà dels dies de classe. Són tres dels principals arguments informatius a aquesta hora, però des d'ara i fins al punt de les dues us explicarem més coses. Per exemple, que aquesta nit de Nadal engega l'any jubilar de l'Església Catòlica. El papa Francesc serà l'encarregat d'obrir oficialment els actes d'aquesta celebració amb el ritu de l'obertura de la Porta Santa de la Basílica Papal de Sant Pere del Vaticà. Que Israel ha activat les alarmes aquesta matinada a diversos punts del país a causa d'un projectil llançat des del Iemen que ha estat interceptat. Mentrestant, segueix la sagnia de morts a Gaza i a Betlem, per segon any consecutiu, s'hi han cancel·lat totes les celebracions festives de Nadal, cosa que perjudica molt la ciutat, que viu principalment del turisme. I també us explicarem que la sonda espacial Parker arribarà avui a uns 6 milions de quilòmetres del Sol. Es convertirà en l'objecte fabricat per l'home que s'hi haurà acostat més. La Parker té l'objectiu de fer mesuraments que permetin entendre, entre d'altres coses, el vent solar, la meteorologia de l'espai o les aurores boreals. Esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Ferran Torres cau lesionat.
El Barça ha explicat que el davanter va acabar el partit de dissabte contra l'Atlètic de Madrid amb molèsties musculars i en fer-se més proves s'ha determinat que té una lesió al soli de la cama dreta. La baixa de Ferran s'uneix a les de Ter Stegen, Christensen, Marc Bernal i Lamine Yamal.
Pel que fa al temps, tenim un dia assolellat a la major part del país amb nuvolades al Pirineu i precipitacions que aniran quedant reduïdes a l'Aran i les zones altes del Pallars, amb neu que pujarà de cota fins als 1.600 metres. Vent del nord que perdrà força a la tarda i temperatures una mica més altes. Carles Puigdemont ha retret avui al president Salvador Illa que doni per superat el patiment que es va viure a Catalunya l'any 17. En un missatge en vídeo, ha lamentat que Illa menys tingués ahir la presó que han patit els líders independentistes o episodis com la persecució de professors per parlar de les càrregues de l'1 d'octubre a classe.
El president Illa pretén que ens creiem que el patiment que ha provocat el seu 155, la seva persecució política i judicial durant més de 7 llargs anys que no ha existit, que no podeu ocupar l'escó pel qual els catalans t'han elegit, deu provocar la nostra felicitat.
Sobre el suport de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, Puigdemont ha alertat que no va ser cap xec en blanc. Per això diu que el seu partit va alertar d'una pèrdua de confiança que no es renovarà si no es compleixen algunes condicions.
I per això admetem la pèrdua de confiança que li vam atorgar i que de cap manera no renovarem mentre persisteixi tant a Madrid com a Catalunya, l'estratègia que pretén enfonsar el nostre país a la decadència social, a la decadència econòmica, lingüística i nacional.
Puigdemont demana a l'independentisme que es posi a treballar per confrontar partits com el PSC, que van donar suport a la suspensió de l'autonomia el 2017.
Catalunya Informació.
Un bitllet únic per Rodalies que costarà 20 euros al mes a partir de l'1 de juliol serà la principal novetat quan s'acabi la gratuïtat del servei per a usuaris habituals que ara ha prorrogat el govern espanyol durant mig any. Els menors de 15 anys seguirem viatjant gratis i els joves de fins a 26 tindran un abonament mensual de 10 euros. Tot això a Rodalies i a partir del segon semestre de l'any que ve, els primers 6 mesos del 2025, tot quedarà com ara. Els serveis de banda d'alta velocitat es mantindran tot l'any els abonaments a meitat de preu i s'introdueix una rebaixa del 50% als abonaments dels sistemes públics de bicicleta, com ara el Bicing, l'Ambici Metropolità o la Girocleta, a Girona. El 30% de la subvenció el posarà l'Estat, l'altre 20% l'hauria de posar l'administració local que correspongui. Pel que fa als abonaments al transport urbà i metropolità, la T-Usual i la T-Jove mantindran els descomptes del 50% tot l'any. La T-16 per a menors de 16 anys seguirà sent de franc. Només en el cas de la T-Usual, l'Estat reduirà la seva aportació del 30% actual al 20%. La Generalitat ho compensarà incrementant la seva aportació actual del 20% al 30%. I una vegada fixada la política de descomptes, ja només falta saber com quedaran les tarifes per l'any vinent. Això ho ha d'aprovar l'Autoritat del Transport Metropolità, que ho decidirà abans de finals d'any. Aquest 2024 els preus es van incrementar un 6,75% a partir del 15 de gener, perquè una vegada actualitzats els preus, els operadors necessiten uns dies per programar els sistemes de validació.
Catalunya Informació.
Barcelona obre durant les festes de Nadal al pati d'una escola per districte perquè infants i adolescents tinguin un espai on jugar i fer activitats en un entorn segur i proper. L'any passat, durant aquestes vacances, els patis oberts van registrar més de 4.800 visites. A l'escola Lluís Vives de Barcelona hi tenim la Sara Canyete.
Hola, bon dia. L'objectiu d'obrir aquests 10 patis durant les vacances de Nadal és una continuïtat a un projecte que durant el curs té molt bona resposta. A Barcelona, els caps de setmana s'obren els patis de 64 centres educatius i el curs passat van rebre la visita de més de 137.500 persones. Toni Romero és el coordinador del projecte Patis Oberts i ens explica quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa.
Patis Oberts és un servei públic de l'Ajuntament de Barcelona i l'objectiu final és obrir a la comunitat al pati de l'escola. Tenir un espai segur i disponible perquè puguin venir famílies, joves, avis, tothom a no només jugar, sinó a compartir.
Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I aquest vespre de Nadal engega l'any jubilar de l'Església Catòlica. El papa Francesc serà l'encarregat d'obrir oficialment els actes d'aquesta celebració amb el ritu de l'obertura de la Porta Santa de la Basílica Papal de Sant Pere del Vaticà. Un any dedicat a l'esperança i al perdó dels pecats pels creients, com explica Joan Baborés, coordinador de la Comissió de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense.
És un any dedicat, doncs, a aconseguir això que en diem el do de la indulgència plenària, és a dir, que el perdó dels pecats no només és el perdó dels pecats que ja obtenim pel sagrament de la penitència amb normalitat, sinó que, a més, en la indulgència plenària s'esborra el que s'anomena les penes degudes al pecat.
L'any jubilar se celebra cada 25 anys de manera ordinària, tot i que fa 10 anys que es va celebrar de manera extraordinària l'any jubilar de la Misericòrdia. I a diferència de fa anys, el jubileu es pot celebrar també a les catedrals de les 10 diòcesis catalanes, amb una missa d'obertura que es farà el diumenge, dia 29. Israel ha activat les alarmes aquesta matinada a diferents punts del país a causa d'un projectil llançat des del Iemen. L'exèrcit l'ha interceptat abans que entrés a l'espai aeri hebreu i no s'ha reportat cap ferit. Mentrestant, la sagnia de morts a Gaza continua. En els atacs d'Israel s'han cobrat la vida d'una seixantena de palestins més d'aquestes últimes hores, segons les autoritats sanitàries de la franja. En total, ja són més de 45.000 els morts i més de 100.000 els ferits en poc més d'un any de guerra. El director d'un hospital del nord de Gaza ha denunciat que l'exèrcit hebreu ha obert foc contra la unitat de cures intensives i la maternitat del centre, que està sota setge militar des de fa dies. Davant d'això, l'ONG Metges Sense Fronteres demana al Consell de Seguretat de Nacions Unides que obligui Israel a aturar els atacs contra hospitals i personal mèdic. I per segon any consecutiu a Betlem s'hi han cancel·lat totes les celebracions festives del Nadal, en solidaritat amb les víctimes de Gaza. La manca de visitants, des de fa més d'un any, afecta de ple la ciutat, que viu principalment del turisme. A Betlem hi tenim el Jordi Brascó.
Leïssa és comerciant de figuretes religioses de fusta des de fa 40 anys i assegura que mai havia viscut una situació tan complicada com l'actual. Sobreviu venent a l'estranger mentre espera que acabi la guerra i Betlem torni a la normalitat. No li queda alternativa.
It's like our normal life as a Palestinian.
Així és la vida pels palestins. És normal no saber què passarà. Hem de conviure amb això.
Aquesta nit només se celebrarà la missa del Gall. La resta d'actes s'han cancel·lat i la plaça on habitualment hi havia l'enorme arbre de Nadal s'ha convertit en un aparcament improvisat. El Khalid és guia turístic i per aquestes dates no tenia ni una sola hora lliure. Ara busca feina, però sap que ho té complicat.
A Betlem no hi ha gaires feines que no estiguin lligades al turisme. Sempre he treballat de guia turístic, i ara que tinc 50 anys, és difícil canviar de sector.
La guerra farà que el naixement de Jesús se celebri pràcticament a tot el món, però no al punt on va tenir lloc.
I molt lluny de Betlem i de tot arreu, de fet, molt a prop del Sol, la sonda espacial Parker arribarà avui a uns 6 milions de quilòmetres, això és, està molt a prop del Sol, realment, i es convertirà en l'objecte fabricat per la mà de l'home que s'hi hagi acostat més en tota la història. La NASA va enviar la sonda a l'espai ara fa 6 anys amb l'objectiu de fer mesuraments que permetin entendre, entre d'altres fenòmens, el vent solar, la meteorologia de l'espai o les aurores boreals. Al llarg d'aquests anys, la Parker s'ha anat acostant progressivament al Sol, i ja hi ha passat pel davant 21 vegades. Aquesta nit se situarà a la corona solar, on haurà de suportar temperatures de 1.400 graus i un nivell de radiacions que li poden destruir els sistemes electrònics. Per evitar-ho, la nau entrarà i sortirà ràpidament, movent-se a una velocitat inèdita, equivalent a volar de Londres a Nova York en menys de 30 segons. Si la missió funciona, la nau enviarà un missatge de text amb un cor verd, senyal que la sonda està bé. Els tècnics de la NASA calculen que la informació arribarà divendres, dia 27.
Catalunya Informació.
I ara us parlem de ICAT i de la nit de Nadal. Avui és la nit de Nadal. Avui és la nit... I és que per tercera temporada consecutiva el despertador cultural d'ICAT, els experts, ha convidat el músic usonenc Dan Peralbo i la seva banda, el Comboi, per interpretar el seu repertori nadalenc. Hi han sonat cançons de Nadal d'acollita pròpia, com La nit de Nadal, però també un mix de Nadales tradicionals catalanes. Una versió acústica, tot i que molt enèrgica, del seu hit He begut una mica massa, ha tancat la festa. Podeu recuperar el contingut en vídeo a WebDicat i a la plataforma 3CAT. Peralbo, per cert, ha anunciat que el 12 de març de l'any vinent presentarà el seu exitós disc homònim a la Sala Apolo de Barcelona. I a Catalunya Informació, aquests dies us estem proposant llibres per regalar. Continuem avui amb 5 obres de ficció que ens acosta la Montse Camps.
Set campanars, Cerebam, les hores.
El Nadal, temps d'un cert recolliment, és un bon moment per llegir aquesta novel·la que justament parla d'una parella que es vol allunyar de la voràgina diària i van a viure en una casa aïllada del camp irlandès. Aquests dos solitaris, amb el pas dels anys, es van fusionant amb l'entorn i entre ells mateixos, i els petits sorolls de la casa, el vent o les olors marquen el compàs del dia a dia. Amb una gran bellesa, Cerebam crea una atmosfera pròpia, un món tancat en què l'autora explora temes com la dependència de les parelles i, sobretot, fa un bellíssim retrat de les coses ordinàries i de la natura.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is Han Kang for her intense poetic...
Actes humans, Han Kang, la magrana.
Després de publicar La vegetariana i La classe de grec, La magrana recupera Actes humans de la Premi Nobel d'aquest any, Han Kang, una novel·la que parla de les ferides col·lectives, de la repressió i de la violència humana. Situada al maig del 1980 i amb les protestes contra la dictadura militar d'aquella època de fons, és una obra polifònica que ret un homenatge a les víctimes i als supervivents.
L'ànima de l'emperador, Brandon Sanderson. Duna llibres i mai més.
Duna llibres i mai més han unit forces per recuperar el fons editorial de Sanderson i publiquen en català aquest fenomen de masses amb més de 30 milions de llibres venuts arreu del món. Traduït per Marta Armengol Royo, L'ànima de l'emperador és la primera entrega en català de l'univers Cosmer, on passen moltes de les històries de l'escriptor de Nebraska. Judit Tarradellas és editora de Duna llibres.
Com a gran fan d'aquest gènere, el que destaca en la seva narrativa i el que fa, de fet, que tingui milions de seguidors és una construcció de mons genial i una creació de sistemes i de màgia que són molt planificats i estudiats i que s'aproximen més al que podríem dir a una ciència.
Un cel ple d'estrelles. Carme Martí, La campana.
Com si fos un calendari d'advent i amb el Nadal com a protagonista, són 24 relats basats en històries reals amb més d'una trentena de veus molt diferents dels 7 als 95 anys. La majoria de testimonis que va entrevistar Carme Martí parlen dels records de Nadal, com explica la mateixa autora.
Els protagonistes són persones anònimes en la seva majoria o persones amb una vida pública que aboquen records i inquietuds que abasten molts temes. La posada de l'arbre de Nadal, el pessebre, l'il·lusió de fer pagar el tió, les pel·lícules nadalenques, un regal que no porten els reixos.
Le temps des catedrales.
Notre-Dame de París, Víctor Hugo, edicions de 1984.
L'editorial tanca el 40è aniversari publicant un dels llibres emblemàtics del segle XIX francès. Esther Tallada s'ha fet càrrec de la traducció de l'obra, que, com explica el pròleg, és un veritable monument literari a cavall entre la novel·la històrica i la novel·la gòtica que reinterpreta La Bella i la Bèstia. Coincidint en el temps amb la reobertura del temple parisenc, després de l'incendi del 2019, val la pena rellegir o descobrir la història d'amor entre Esmeralda i el campaner Quasimodo.
Hem arribat en punt a 3:15. La previsió del temps a aquesta hora és del Francesc Mauri.
Darrer dia, temps mogut, vigília de Nadal, nit de Nadal, que ens portarà encara alguna precipitació, sobretot la tarda-vespre, al Pirineu, especialment més occidental i vessant nord, puja la cota de neu a 1.600 metres. Durant aquesta nit de Nadal tot això desapareix completament. Es mantindrà el vent aquesta tarda i també demà, els dos extrems del país, però va baixant. No té ni tindrà la virulència de les últimes 36 hores. Atenció a l'arribada de les boires els propers dies, a ponent, amb ambient notablement fred. Dies de sol, els que vindran, Nadal, Sant Esteve i més enllà, a tot el Pirineu i a la costa també, amb una excepció. La franja que va entre demà a la tarda i sobretot Sant Esteve, la costa Daurada, costa de l'Ebre i costa Barcelona, on, especialment demà al vespre i el dia de Sant Esteve, podrà ennuvolar-se, fer força fred i caure quatre gotes. Aquest seria, sens dubte, un fet, però, molt local.
Seguim endavant a la sintonia de Catalunya Informació. 6 municipis del Gironès s'han unit per poder licitar conjuntament la construcció d'habitatge social. És la fórmula que han trobat per tirar endavant una necessitat que no poden atendre sols perquè els municipis són molt petits. Girona, Clara Jordan.
Són Salrà, Sant Gregori, Bescanó, Quart, Cassà de la Selva i Fornells de la Selva. L'idea és unir-se i, a través del Consell Comarcal del Gironès, fer les licitacions conjuntes. Aquests municipis tenen sòl públic per poder-hi construir, però no hi ha prou diners per tirar endavant les promocions. Ho explicava l'alcaldessa de Fornells i presidenta del Consell Comarcal, Sònia Gràcia, en declaracions a Girona FM.
Tenim unes parcel·les per poder fer protecció oficial o de lloguer social i, com a municipi, no podem tirar-ho endavant per recursos, els que siguin, per diferents recursos. Hem vist que des del Consell ho podríem tirar endavant, com a mínim ho intentarem, i a veure si ens en sortim.
Si la proposta funciona, el Consell Comarcal no descarta ampliar-ho a altres municipis de la comarca que tinguin les mateixes necessitats.
Catalunya Informació. Tenim tot el temps. Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació. Amb Montse Poblet.
En aquest Insostenibles visitarem la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, on un equip liderat per Martí Horta ha elaborat el mapa de tot el petroli, gas i carbó que hi ha al món per valorar els efectes que pot tenir extreure'ls.
El 82% de l'energia que es consumeix al món encara prové dels combustibles fòssils. El petroli, el gas i el carbó que hi ha a la Terra té potencial per generar 41.000 gigatones de CO2 i, si no volem superar el grau i mig d'escalfament, com a molt, n'hauríem d'emetre 200.
Aquí el que hem fet ha sigut introduir les reserves conegudes de combustibles fòssils a partir de diferents bases de dades, algunes, diguéssim, obertament accessibles i altres en què hem hagut de comprar aquestes dades.
I amb aquestes dades es dibuixa un mapa ple de punts vermells repartits pràcticament per tot el planeta.
A nivell de distribució, com podem observar en el mapa, hi ha pocs llocs del planeta on no hi hagi reserves. Però si parlem de volums d'aquestes reserves, en el cas de petroli i de gas, la major part es troben a la zona de l'Orient Mitjà, el Golf de Mèxic, parts de la costa oest d'Àfrica i també a la zona del Triangle de Corall, al sud-est asiàtic. Quan parlem de carbó, la major part d'aquestes reserves es troben a la zona de la Xina i de Rússia.
Si vols, t'ensenyo una miqueta. El que hem fet és posar sobre el mapa totes les reserves. Aquestes reserves excedeixen per molt les emissions que ens podem permetre per no superar el grau i mig de temperatura. Amb la qual cosa, l'objectiu d'aquesta plataforma és buscar uns criteris per prioritzar quines d'aquelles reserves s'haurien de deixar intactes sota terra.
Veig que heu aplicat criteris ambientals, com la riquesa d'espècies endèmiques o el fet que es trobin en àrees protegides, però també criteris socials, com la proximitat a zones urbanes, i això ja exclou automàticament bona part de les reserves. Però aquí hi ha un seguit de criteris que puc activar o no?
Els criteris d'equitat. És a dir, els països que tenen més capacitat per dur a terme una transició energètica justa i que tenen més responsabilitat històrica en les emissions que s'han fet fins a dia d'avui, doncs els prioritzarem perquè siguin els primers que deixin sota terra els seus recursos.
Si ens movem pel mapa, trobem casos que ens il·lustren aquest raonament? Aquí, per exemple?
Mira, als Estats Units i al Canadà, per als criteris que establim nosaltres com a prioritaris, encara romandrien moltes reserves que són explotables. Ara bé, si volem prioritzar en el criteri d'equitat, com que són països que tenen capacitat per fer aquesta transició energètica justa, totes aquestes reserves situades en aquests dos països es tornen no explotables. Per tant, de color vermell.
Ara hauríem de localitzar un cas que torni no explotable una reserva per motius ambientals o socials.
Si anem a l'exemple del delta del Níger, on s'ha dut a terme extracció, sobretot per part de la Shell, i on hi ha hagut molts de conflictes amb la població local, una zona que és molt biodiversa i amb boscos tropicals, veiem que bona part de les reserves d'aquesta ja queden com no explotables.
Sortim dels despatxos on es treballen els mapes. Martí, el Gorka i el Guillem ja ens han ensenyat el mapa amb tots els combustibles fòssils que queden al planeta i ara tu ens hauries d'explicar quina quantitat ens podem permetre explotar.
D'aquestes 41.000 gigatonelades de CO2 contingudes en els recursos del planeta, n'hi ha una part que ja estan descobertes i que podríem extreure. Aquestes reserves contenen 3.265 gigatonelades de CO2. Per què són rellevants aquests números? Doncs perquè la quantitat de CO2 que encara podem injectar a l'atmosfera són només 200 gigatonelades.
Per tant, hi ha 3.065 gigatones que ja tenim explorades i que no hauríem d'extreure. Segons els vostres càlculs, això suposaria anul·lar el 90% dels contractes que ja hi ha firmats per extreure gas, petroli i carbó a tot el planeta. El mapa hauria d'ajudar companyies i governs a prendre decisions en aquesta línia, però també la ciutadania, no?
Els majors fons inversors que inverteixen en la indústria fòssil són els fons de pensions. I, per tant, vetllar perquè els nostres fons de pensions no inverteixin en aquesta indústria fòssil és clau i és un dels objectius que tenim amb aquest projecte.
Què passarà si aquests contractes no s'anul·len i acabem extraient més de 200 gigatones?
Superarem amb escreix la quantitat d'emissions que ens permeten no superar aquest grau i mig d'increment de temperatura mitjana del planeta. O el que és el mateix, ens anem a un escenari que el director general de Nacions Unides ha definit com l'infern climàtic.
Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació, amb Montse Poblet. Els esports.
Esports fins a les dues. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Ferran Torres és baixa. El davanter blaugrana va acabar el partit de dissabte passat contra l'Atlètic de Madrid amb molèsties musculars i en fer-se més proves s'ha determinat que té una lesió al soli de la cama dreta. El Barça informa que la seva evolució en marcarà la disponibilitat, però segons avança Mundo Deportivo, el jugador està descartat pel partit de Copa al Camp del Barbastre el proper 4 de gener. La baixa de Ferran Torres se suma a la de Ter Stegen, Christensen, Marc Bernal i Lamine Yamal. Pel que fa al Barça femení, hi va ser un dia molt especial per Aitana Bonmatí, que va rebre la Creu de Sant Jordi. A la cerimònia d'entrega, celebrada al Teatre Nacional de Catalunya, la futbolista va recollir presencialment la distinció i va fer un discurs en què va reivindicar la llengua i la cultura catalana.
Curiosament, he rebut més crítiques pel fet de parlar català que no pas per jugar a futbol. Però no m'han condicionat mai. Tenim una llengua, una terra, una cultura úniques. I ja que sóc aquí, m'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura.
La futbolista de Sant Pere de Ribes, a més, va instar els representants institucionals a implementar polítiques cap a la plena igualtat de gènere.
I encara avui dia les dones pateixen la violència masclista en l'àmbit familiar, laboral i el de l'oci. Així doncs, m'agradaria demanar a les institucions aquí presents que implementeu més polítiques que ens portin cap a una igualtat real entre homes i dones.
També va rebre la Creu de Sant Jordi Kilian Jornet, però l'esportista en aquest cas no va assistir a la gala i la seva mare va ser qui va recollir la distinció en nom seu. I un últim apunt de futbol perquè el diari Marca ha entrevistat Montse Tomé, la seleccionadora espanyola femenina, per fer repàs del 2024. Allà, Tomé ha esquivat la polèmica amb Irene Paredes.
Puedo entender que a la gente le sorprenda, ¿no?, que una jugadora como Irene es una buena jugadora, haya pasado, ¿no?, de contar siempre ahora pues, a esta situación, ¿no? Una puerta cerrada aquí a la selección, no hay ningún problema con ninguna jugadora.
Cal recordar que la central del Barça no ha tornat a una convocatòria d'Espanya des que es van acabar els Jocs Olímpics de París.
Catalunya Informació.
En clau de car, que comença el 3 de gener, dos catalans marxaran aviat cap a l'Aràbia Saudita, on són un dels favorits amb el seu buggy a la categoria Challenger. Eduard Pons i Jaume Batriu volen aprofitar aquest mes de gener la inèrcia guanyadora que acumulen, ja que són els guanyadors de la Copa del Món de Bajas, i novament sota el paraigües de l'equip propietat del catarià Nasser Al-Attiyah. Pons parla a Catalunya Ràdio dels objectius de l'equip.
Podem fer un top 5. Visualitzem un top 5. Lògicament, en aquest moment tenim la moral molt alta, venim de guanyar la Copa del Món, això ens fa veure inclús estar al podi final, però de forma directa jo us diria que l'objectiu clar és un top 5 dintre de la categoria Challenger.
I és que aquesta victòria a Bajas, afirma Jaume Batriu, fa que molts els vegin més favorits del que ells es creuen.
No sentint-nos favorits, jo crec que no es pot dir, perquè al final és una categoria molt, molt oberta, molt competida. Hi ha 50 i pocs cotxes en aquesta categoria, molts cotxes similars amb el Taurus. Està clar que, com parlàvem, molta gent ens tindrà la vista posada, doncs perquè hem guanyat el Mundial de Bajas. Crec que hem après moltíssim, sobretot aquestes últimes carreres a Qatar, Jordània, Dubai, que són deserts igual que a Aràbia.
Qui també serà al Dakar és el cuiner Nando Jubany, amb Marc Solà de copilot. El seu vehicle és un Optimus, un buggy dels grossos, però de dues rodes motores. Ahir Jubany va ser entrevistat al Tot Costa.
Dels que no s'hi dediquen, dels primers. Mm-hmm. És a dir, això és important. Hi ha els professionals, hem de mirar de guanyar entre els cuiners i si fas un Dakar polit, que no tens coses i que no et pares, doncs podem fer un molt bon Dakar.
Jubany, per cert, ja té experiència. Acabant el Dakar va ser, en aquest cas, en la categoria de motos l'any 2018. En bàsquet, el Cadí la Seu ha anunciat el fitxatge de Seiya Ridard, jugadora interior capaç de combinar les dues posicions. De només 22 anys, la francesa compta amb experiència a l'Eurolliga i arriba a Lleida després de desvincular-se de l'Estudiantes, on va començar la temporada. Mentrestant, a l'NBA, derrota dels Brooklyn Nets de Jordi Fernández aquesta matinada per 110-95 a la pista dels Miami Heat. Tot i la derrota, el tècnic badaloní ha marxat del partit extraient-ne algunes conclusions positives.
Estic orgullós dels nois. La manera com han jugat al bàsquet, la lluita conjuntament. Hi ha hagut errors que hem de corregir i millorar, sobretot en com defensem la línia de 3 punts, però és un pas positiu comparat amb el darrer partit a Utah. Estic content amb algunes coses que he vist, no per perdre, però la vida segueix i toca pensar en el següent.
Life goes on and we gotta go and think about the next one.
Amb aquesta derrota, la franquícia de Brooklyn ha perdut 7 dels seus últims 9 partits, tot i que cal recordar que els Nets ara mateix tenen 6 jugadors de la plantilla lesionats. També en la matinada de l'NBA, victòria de Cleveland, que continua amb el millor rècord de la Lliga, sorpresa d'Orlando a la pista de Boston i dels Pistons a la pista dels Lakers, tot i el triple-doble de LeBron James, i també expulsió per doble tècnica de Joel Embiid en la victòria dels 76ers contra San Antonio. I acabarem amb un apunt de tennis perquè Rebeca Masarova, de 25 anys, deixarà de competir per Espanya i ho tornarà a fer amb Suïssa. Nascuda a Basilea, de pare eslovac i mare espanyola, va passar a competir per Espanya durant els seus primers anys, després de viure una bona part de la seva vida a Barcelona. Però això sí, durant els seus anys d'adolescent va participar en alguns tornejos competint amb la bandera de Suïssa i ara, en els 25 anys, com dèiem, ho tornarà a fer.